Vida verda.
Fórmules ecològiques i socials pel futur del planeta.
Aigua subterrània que surt de la font.
De qui més t'omple, de qui menys et buida, de qui pensa en tu quan cull la seva collita.
Són les 10 i 47 minuts i sempre a aquesta hora doncs, fem un apunt d'ecologia i qui s'encarrega d'això és la nostra companya, la Pilar Sampietro. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs fixeu-vos, avui ens endinsarem en el terreny de les persones que dissenyen les nostres vides actuals i futures, és a dir, en el quotidià. Vol dir que dissenyen els objectes que utilitzem per la vida diària, en els que ens hem d'adaptar també a les noves circumstàncies. És el món del disseny, catalogat sovint com d'ús exclusiu, però que té el seu vessant cada cop més social, més proper a les emergències actuals. I a l'Òscar Guayabero ho sap molt bé tot això. Hola, Òscar, benvingut.
Hola, bon dia.
Òscar, tu t'apropes sovint aquest disseny social per a les persones. I tot això, quan parlem de disseny, sempre pengem l'etiqueta, com dèiem, d'exclusivitat, de restricció en l'ús. Hem de canviar el nostre llenguatge en aquest sentit?
Bueno, segurament el que els primers que hem de canviar-los són els propis dissenyadors, no? I, de fet, crec que s'està fent un esforç en aquest sentit. Jo fa uns quants anys, ja fa 5, vaig fer aquella exposició que es deia Disseny per viure, i a partir d'aquí el concepte Disseny per viure s'ha anat com calant. Llavors, és un terme que cada cop utilitza més gent per referir-se en aquest disseny que té aquesta part de mirada social, però també sostenible i també intentant esquivar allò que seria lo superflu, lo frívol, lo extravagant, que pot tenir el seu sentit, perquè sempre és vanguarda, i les vanguardes sempre fan doncs, avançar, però que en molts sentits no té cap mena de, bueno, de lògica respecte a les situacions actuals que estem visquent, no?
La pandèmia ho ha demostrat, això, i el món del disseny, dissenyadors, enginyers, heu despertat molt ràpid.
Sí, de fet, en el primer confinament va haver una allau d'iniciatives particulars i col·lectives des de les cases dels propis dissenyadors que van començar a pensar com podien donar un cop de mà. En molts casos van ser intents fallits perquè, clar, estaven bueno, amb precarietat de mitjans, però en alguns doncs, es van trobar algunes petites solucions, o petites solucions, estic dient, perquè les solucions sempre sembla que siguin les panacees, no. Són petits parxes per solventar situacions concretes, no? I això és el que recull aquesta exposició que deies, que es diu Emergència, i que intenta visualitzar aquests esforços sovint col·lectius i, a més, fets en xarxa moltes vegades, i comptant, això per mi és molt important, comptant amb l'assessorament constant de persones que estan vinculades doncs, a la sanitat, al que estava succeint en aquell moment en primera línia, no? Perquè a vegades els dissenyadors pensem que tenim una solució de les coses i no és així. Hem de comptar sempre amb el propi usuari i amb les persones que saben d'allò que estem fent, no?
Vol dir que un dels elements principals amb tot això és que el dissenyador tingui en compte el treball col·laboratiu. Sense l'ajut dels altres, aquell disseny estètic no s'aguanta.
Totalment. De fet, en aquestes jornades es va presentar un estudi, un llibre que he fet, que es diu El disseny de medi a mediador. Bueno, en català seria de mitjà a mediador, però per entendre'ns, de medi a mediador, és a dir, no només és un medi perquè les empreses puguin situar els seus productes al mercat, que està bé, és lícit, cap problema, sinó que a més pot mediar entre situacions complexes i nosaltres, no? Pot ajudar a col·lectius que estan intentant millorar les coses, des de persones que estan fent horts urbans fins a cooperatives de consum, fins al que sigui, en el cas de la pandèmia, persones que estaven intentant trobar respiradors, mascaretes, proteccions pels sanitaris, i el disseny va fer de mediador. Va intentar que la situació, allò aspera que tenia la situació, es fes una mica més llis a partir de del seu treball.
Hem de recordar que aquesta exposició, en la que heu parlat de tots aquests temes amb una taula rodona, encara continua al Museu del Disseny de la Ciutat de Barcelona. I es pot veure, oi?
Sí, jo diria que és fins al, si no recordo malament, fins al 10 de febrer.
Gener.
O sigui que queden
uns dies. Tenim uns dies encara.
Sí.
Òscar, dins d'aquesta exposició veu fer unes xerrades, unes taules rodones, on parlàveu d'aquests dissenys, dissenyant futurs en temps d'emergència. L'objectiu era parlar d'aquesta figura com a mediador, però què més es va treure d'aquesta posta en comú?
Bueno, de fet, la idea era parlar una mica del disseny especulatiu, no especulatiu en tant que, diguéssim, l'especulació urbanística, per entendre'ns, sinó especulatiu que mira cap endavant, no? És a dir, que intenta visualitzar situacions futures, no? Els escenaris que venen, normalment es diu que el futur és un, i en realitat són molts futurs, no? Possibles. Llavors, alguns dissenyadors el que estan intentant veure és quins futurs venen, i d'aquests, quins són més preferibles que altres? Perquè, de fet, el futur previsible que tenim per davant no sembla que sigui per llançar coets, diguéssim, no?
No és massa alentador, la veritat.
I, en canvi, hi ha altres que sí que són més desitjables. Aquells que estan més vinculats al bé comú, aquells que estan més vinculats a la sostenibilitat, tant social com ecològica, no? I llavors hi ha alguns dissenyadors, alguns estudis, que estan intentant visualitzar aquests futurs. A vegades fan coses que potser ara no són possibles, però només el fet d'imaginar-les fa que siguin més factibles en el futur. Una mica, sempre dic que quan Julius Verne va escriure El viatge a la Lluna, va fer més possible que l'home viatgés a la Lluna. Perquè si un futur no ha estat mai imaginat, és impossible que succeeixi.
Clar, com a mínim ho va imaginar, i amb aquesta perspectiva en el disseny treballeu. En aquests futurs més sostenibles que anirien cap a on? Els materials serien interessants? Com seria la via i el camí, Òscar?
Bueno, seria una mica buscar aquest equilibri entre nosaltres i el nostre entorn. D'entrada, segur relocalitzar les coses, és a dir, deixar de produir a l'altra punta del món. També aplicar les típiques 3 R's, que és el reduir, reciclar i reutilitzar. I jo afegeixo algun altre, que és ralentitzar. A mi ralentitzar sembla molt important i els dissenyadors cada cop més estan parlant del que diuen el slow, no? És a dir, fer les coses més lentament. No tenir aquesta pressa, aquestes empreses, no? que es creen en 4 dies i que fan aplicacions per mòbil i que en 4 dies ja ho han venut a una multinacional i ja estan fent una altra cosa. No? Ostres, no correm tant, no anem amb tanta pressa. Llavors, bueno, hi ha una carrera de fons que és anar conscienciant en què hem de baixar la velocitat tots, no?
Perquè anem però això serà possible? Mira que estem immersos en un món molt de carrera de fons. És clar que potser la pandèmia ens demostra que aquest no és el camí.
És que, de fet, el gran error seria intentar tornar on estàvem al febrer del 2019, diguéssim, no? Abans que esclatés la pandèmia. Perquè, una mica com aquella pel·lícula de Matrix, si prens aquesta pastilla ja saps on arribaràs, perquè ja hi has estat, no? És a dir, si seguim aquell camí ja sabem on arribarem, on estem. Serà una altra pandèmia, serà una altra cosa, però arribarem a una situació de caos i de col·lapse. El que hem d'intentar visualitzar és altres vies, perquè seguir la que ja teníem, que ja sabem que no ens porta enlloc, no té cap sentit. Per tant, la pressa, el consum compulsiu, no és la solució. Ara, alguns economistes estan intentant dir que hem de tornar a consumir perquè hem de tornar a recuperar la indústria, però aquesta no és la solució. La solució és buscar altres models.
Òscar, i tu creus que en el món del disseny, després d'aquestes xerrades, ja s'hi estarà treballant? Com és l'ambient que es viu? Cada cop hi ha més dissenyadors, sobretot suposo els joves, que tiraran més cap a aquesta banda?
Jo crec que sí. A més, en tots els àmbits, perquè aquest estudi que t'explicava l'hem fet un grup de persones, i des de la moda, des del tema del branding i la comunicació gràfica, des del producte, des dels espais. I cada cop més la gent jove, nosaltres que també donem classes, doncs veiem que estan més sensibilitzats cap a una altra manera de fer les coses. La prova és que, per exemple, en temes de moda, que és la segona indústria més contaminant del món, ja hi ha un munt d'iniciatives cap a aquesta direcció. Ens toca reciclar-nos també a les escoles i canviar una mica els rols de les coses, no? Perquè potser s'ha donat massa importància a coses com l'originalitat, a coses com la novetat, el geni, no? Buscant una mica que hi ha com un paral·lelisme amb el món de l'art, no? I no, el disseny no ha de ser ni genial ni estrany, diguéssim. El que ha de ser és funcional, el que ha de ser és que ofereixi solucions i solucions reals pels problemes reals.
Solucions reals pels problemes reals. Escoltant més a les persones, de vegades es parla del dissenyador com la persona posada en el seu globus, no? I d'allà treu quelcom que potser a la vida diària no saps si això anirà bé o no, finalment, no? I acaben molt poquetes mans. Tocar de peus a terres i escoltar més és una de les sortides?
Segur. Per això parlava del disseny com a mediador, no? Que media entre les persones i els seus conflictes, no? Els conflictes poden ser de tot tipus. Si estan en una zona que hi ha poca aigua, doncs el conflicte serà l'escassetat de l'aigua, no? Doncs el disseny pot mediar en aquesta situació. Però el que primer que ha de fer és escoltar a la gent que està vivint aquesta situació. També quan treballa per clients, eh? No estic parlant sempre de que el disseny hagi de ser humanitari en el sentit de no cobrar, no? No, no, poden treballar en petites indústries o en grans indústries. Però segurament el model ha de fer un gir. I, de fet, algunes empreses ja ho estan veient, que han de canviar les coses, perquè cap a on anàvem tampoc és que... No vivíem en un paradís a la Terra. Ara sembla que abans de la pandèmia estiguéssim estupendos, però no és veritat. Teníem una espasa de Damocles, que era la crisi climàtica, que estava a punt d'arribar, i la crisi energètica. I aquesta sembla que ara s'han oblidat perquè tenim una cosa més grossa al davant, però estan allà esperant. I en el moment en què sortim de la crisi sanitària que estem, apareixeran altre cop, tant la climàtica com l'energètica com l'alimentària, no?
Que no ens ha deixat mai de banda. Òscar Guayabero, nosaltres t'agraïm molt que hagis explicat aquesta visió del disseny que esteu fent des del Museu del Disseny també de Barcelona, l'exposició Emergència Dissenys contra la Covid-19, que s'acaba el dia 10. Encara tenim uns quants dies per poder-la veure. Gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres.